L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí en aquesta casa ràdio Vilablareja pel 107.5 de freqüència modulada del Gironès i també a tota la gent que escolteu per internet a www.radiovilablareig.cat. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista i avui aquí a la ràdio conversarem una llarga estona amb la periodista de successos i de tribunals i també directora de continguts de True Crime Factory. Estem parlant de l'Anna Ponsín, que parlarem una mica de tot, però bàsicament també del seu llibre, que ja poden trobar a les biblioteques i a les seves llibreries de confiança, aquest llibre que avui els comentarem, que es titula L'amor que sempre queda, un llibre, en aquest cas, publicat per l'editorial de Columna Edicions. Pràcticament un minut que passa de les 12 del migdia, anem a saludar ja a l'Anna Ponsí, que ens torna a acompanyar i que fora micro ens deia és ja la tercera vegada. Jo li he dit, si dius que és la tercera, jo faig cas perquè passeu tanta gent que al final perdo els números. Anna Ponsí, què tal? Bon dia, bona hora i ben tornada. Com estàs?
Hola, molt bon dia, Didac. Bon dia a l'audiència també. Moltes gràcies per tornar-me a convidar, si és la tercera vegada que torno a ser aquí a Ràdio Vilablareix.
Doncs amb l'Anna conversarem d'aquest seu llibre de Sempre Queda. Comencem. Anna, no sé com portes el santoral. Avui és dimecres 12 de febrer. Ho dic perquè els inicis de la protagonista d'avui ja fa uns quants anys. Ja ha plogut una mica, van ser a Vilafant, al seu poble natal, amb la seva ràdio local. Allà llegia el santoral en el programa Poble de Batejats.
Exacte, bona memòria. La veritat és que no el porto gairebé, el santoral, més enllà del calendari que tinc penjat a la cuina.
Avui és Santa Eulàlia.
Santa Eulàlia, home, doncs aquest sí que és un nom força reconegut.
Home, el país és important aquest, eh?
Ara t'anava a dir, sobretot a Barcelona ciutat. Doncs no ho sabia, doncs per molts anys a totes les Eulàlies. Jo és veritat que la tradició familiar, sobretot de cara als meus avis pobrets que ja no hi són, això del sant se celebrava molt, més fins i tot et diria que els aniversaris. Per tant, això del sant sí que ha estat molt a prop meu durant molts anys.
L'Anna, molts anys en els mitjans de comunicació, més de 20 anys a la SER, on encara hi col·labora, però que en un moment donat de la seva vida passa a ser la directora de continguts de la productora de True Crimes Factory de Crims. No sé, com va aquest canvi? En quin moment dius, va, deixo la SER, que jo hi vaig estar pràcticament tota la vida i m'endinso amb el projecte amb el Carles Porta.
Clar, és el que tu dius, 21 anys donen per molt, per moltes històries, per moltes cobertures, sobretot molta feina al carrer, i arriba un dia, doncs, o perquè et fas gran o perquè ja no sents aquell cuc, no? Potser del principi, tot i que jo crec que encara el sento pel dia a dia. Però mira, va arribar en Carles, és una persona molt vehement, amb molta capacitat de convicció, com sabeu, i bé, em va animar i em va estirar perquè participés en aquest projecte seu i molt contenta, perquè sempre m'ha deixat fer una mica també el que vull amb l'altra banda, que és el dia a dia, no? Per tant, no em va tallar les ales i això també era una condició interessant per poder embarcar-me en el seu vaixell.
La gent enganxada a Crims i la gent ja torna a estar una mica més feliç en el seu dia a dia perquè ho estrenen nova temporada fa relativament poc, ja portem uns capítols.
Sí, exacte, portem uns quants capítols, estem molt contents de la rebuda del públic, sabíem que ens estaven esperant perquè feia un any i mig que no emetíem temporada, estem a la cinquena temporada que coincideix amb l'any 2025, per tant, quadrem números.
I sempre el Carles que el tinc aquí diu, ja n'estic fart, plego, però després em diu, i he tornat.
Sí, la veritat és que és interessant anar descobrint aquestes històries dia a dia. A més, tenim molta sort perquè cada vegada les famílies volen participar-hi més, estan com més a prop nostre i això ens permet fer un homenatge també a les víctimes i que nosaltres puguem sentir com a espectadors que estem més a prop de la tragèdia que vam patir. Bé, mai podrem estar al mateix nivell, només faltaria, però sí que ens podem fer una idea d'aquest dolor que van haver de passar aquestes famílies en aquell moment, però també el que continuen arrossegant i les seqüeles que deixa una tragèdia com aquesta.
Avui amb l'Anna Ponsí parlarem del seu llibre, pràcticament 5 minuts que passen de les 12. L'anterior llibre també ens va venir a acompanyar aquí a la ràdio, aquell llibre també publicat per Columna, el primer, en aquest cas, avui que en parlarem en solitari, però en tot cas va ser, com dèiem, coautora juntament amb la Marta Freixenet del llibre La dona de Portbou, ara que parlàvem de Crims, del qual també se'n va fer un programa del cas de l'Evi.
Sí, La noia de Portbou va ser una història que a nosaltres ens va sorprendre també perquè no pensàvem mai quan vam començar a fer-lo amb la Marta Freixenet, ella va començar abans, el 2020, i després jo m'hi vaig afegir el 21, que podríem acabar sabent la identitat d'aquella noia, com tu deies, de l'Evi Anna Rauter, aquella noia que va aparèixer penjada de la branca d'un pi a Portbou, davant del cementiri, el 1990, el 4 de setembre, i que 32 anys després a través de la feina de crims i d'un cop de sort d'una senyora que va veure un programa a la televisió austríaca on sortia la seva imatge, van poder aconseguir tenir la seva identitat, parlar amb la seva germana, la Cristina, i a partir d'aquí establir una mena d'això, de complicitat i de relació que ens ha permès doncs, seguir encara sobre aquesta història i no sé cap on evolucionarà. Ara fa uns mesos es va intentar localitzar el cadàver de Levi al cementiri de Figueres. Sí. Van ser 3 dies molt intensos sota la pluja, sota el mal temps, amb molta feina per part de la brigada de l'Ajuntament de Figueres i de la Guàrdia Urbana, però no va ser possible localitzar-lo, per tant, sobre una nova incògnita on és el cadàver de Levi. I és com una història que no s'acaba mai, perquè de moment no sabem què li va passar a aquesta noia. I bé, nosaltres seguirem aquí a prop a veure si algun dia podem esbrinar alguna cosa més.
Anem al nou llibre que ens pertoca. Aquest nou llibre inspirat també amb el món de la ràdio, perquè això sorgeix d'aquella llavor del programa, col·laborant en aquest cas del programa Islàndia RACO amb l'Albert Om, aquell Codi 60, d'aquí surt aquest llibre, L'amor que sempre queda.
Exacte. Amb l'Albert em va venir un dia i em va proposar doncs, de fer una secció al seu programa i venia amb una idea molt concreta, que era la de parlar de persones que ja no hi són, i sobretot de la vida que van tenir, no tant de la seva mort, però sí que ell tenia molt d'interès en explicar diferents tipus de mort, perquè de vegades això també pot condicionar el dol de les famílies. I bé, vaig fer com una llista de tipus de mort, així tal qual, doncs això, mort per ofegat doncs al mar, mort per accident a muntanya, d'un atac de cor, participant en una prova esportiva, en un viatge, pel que representa també doncs, una repatriació d'un cadàver, el dol dels amics, que no se'n parla massa, no? Es parla molt del de les famílies, però poc del fet de que se't mori un amic i quan ets jove i què representa i el buit tan gran que et deixa. És a dir, vaig fer com una mena de plantejament de diferents tipus de dol i també de morts. El suïcidi, per exemple, que obre el llibre. I bé, a partir d'aquí doncs, vam fer aquesta secció, que li vaig posar Codi 60, que en l'argot dels Mossos d'Esquadra a nivell intern, quan parlen per emissora vol dir persona morta.
Això ho expliques al principi, eh? Vull dir, hi ha molts que ho descobríem en aquest llibre, hi ha codis d'aquests 060, però n'hi ha més codis. Quins poden pensar? Perquè n'hi ha un, per exemple, ja he arribat a lloc, ara vaig a esmorzar...
Exacte, hi ha per exemple el codi 70 que vol dir un detingut, o sigui, un 70 és hi ha un detingut, un 60, com us deia, és una persona finada. Hi ha, per exemple, el 18, fer el 18 és anar a esmorzar, crec que el 26 vol dir dirigir-te cap a algun lloc, un 31 és situació d'alerta, un 32 és estar pujant el nivell, un 33 és això s'està desbordant, que vinguin totes les patrulles.
El 33, quan sents el 33, ai.
Malament, rai, sí. La veritat és que sí, és un codi d'alerta bastant, de situació greu, de que se t'està desbordant la situació. I llavors són codis interns que fan servir ells per emissora, per anar més de pressa i també per mantenir una certa confidencialitat quan parlen de determinades temes.
Clar, confidencialitat, però ara ho estem fent públic a la gent que dirà, ostres, el 33.
Sí, però no sé si estaran gaire al cas quan hi hagi una situació d'aquestes.
Avui estem conversant en aquests pràcticament 10 minuts de ràdio amb la Anna Ponsí. Ho deies, ens toparem amb moltes històries, amb suïcidis, amb accidents de cotxe, amb càncer, amb assassinats, amb avortaments, amb agressions sexuals, hi ha una mica de tot.
Sí, és una mica un ventall, com et deia, de situacions en la que ens podem trobar, perquè si una cosa aprens fent aquest tipus de successos o d'històries és que ara hi som i d'aquí 5 minuts potser ja no, i que per tant hem de ser conscients d'això i sobretot aferrar-nos a la vida, no? I a intentar viure al màxim. Sé que és fàcil de dir i que de vegades les situacions del dia a dia no ens ho permeten, sigui doncs, per neguits, mal de caps que tinguem, o perquè hi ha persones que tenen vides molt complicades, sigui per malalties, o sigui perquè no arriben a final de mes o no tenen un pis on poder viure o perquè estan en solitud no volguda. És a dir, són tantes les casuístiques que a vegades dir-li a la gent que s'aferri a la vida i que visqui amb alegria doncs no és fàcil, però sí que és veritat que, com diuen, la mort és eterna, per tant ja tindrem temps no, d'estar morts i mentrestant doncs, intentem viure el màxim de bé possible. I una mica el llibre està enfocat en aquesta idea de ressaltar qui van ser aquestes persones, quines vides van tenir, moltes d'elles doncs, molt, molt boniques, molt intenses, vides que es van acabar quan no tocava, és a dir, abans d'hora, perquè tots sabem que algun dia ens morirem i és llei de vida, però morir amb 34 anys víctima d'un càncer doncs no toca, morir amb 35 d'un atac de cor no toca, amb 41 amb fills i família doncs tampoc, és a dir, són una sèrie de casuístiques que no toquen. I llavors la idea era explicar això, que aquestes persones tenien unes vides molt plenes, que la mort va arribar doncs, potser quan menys s'ho esperaven i de forma molt contundent, i com aquestes vides que ells van tenir i aquest amor que van sembrar ha estat el motor perquè les seves famílies i els seus amics poguessin seguir endavant, recordant-los amb un somriure, enyorant-los, evidentment, cada dia, però no hi ha altra opció que seguir endavant.
Ara comentes això, en aquest llibre que avui estem parlant amb la Anna Ponsí, llegirem La vida es pot acabar en qualsevol moment i en un instant tot canvia per sempre. No sé com portes la incertesa i el fet d'haver de cobrir tants i tantes morts. Et recordo de dir que quan et veus tan i tan superada, el primer que fas és arribar a casa i directe cap a l'habitació del teu fill a llegir contes.
Sí, no sé, és com aterrar, no?, una mica sobre la vida i sobre la realitat de... Al final sempre ens ho expliquen, no?, amb totes les qüestions relacionades amb la meditació, amb la ioga, amb les respiracions, és allò que et situïs aquí, no?, al present. I potser és això, és tocar de peus a terra, agafar tot aquesta estima, no?, que transmeten els nens petits, i en aquest cas el meu fill, que té 8 anys, i llegir-li un conte és com centrar-te molt i com tornar a la teva infància, que la majoria de casos, doncs, en principi, doncs, són infàncies bones i que retornen una mica, no?, al ventre de la mare i en aquell espai segur. Llavors jo crec que és això, és aquest espai que em dona seguretat, el d'estar tots dos allà, lluny de qualsevol perill i com en un ambient així reservat i íntim en el que podem llegir un conte i estar, doncs, tranquils, no?, i tornar a les històries al final, no?, que també ens han acompanyat tota la vida. I sí, però no és fàcil, la veritat. Cada vegada és una mica més complicat. Com més omples el cap d'històries i patiments dels altres, més difícil és allunyar-te o alienar-te de tot això. És impossible.
Pràcticament un quart d'hora conversant amb la Anna Ponsí d'aquest llibre que, com dèiem, el poden trobar a les seves biblioteques i llibreries, aquest llibre L'amor que sempre queda. Són un total de 11 històries i amb un fet que malauradament és el pa de cada dia, com és l'amor. I com descobrirem llegint les primeres pàgines del teu llibre, això, que la mort és un tema ben present, però alhora avui n'estem parlant, perquè l'Anna ha tingut un llibre i és un tema per parlar, però sempre que diem parlem d'amors amb els dinars familiars, que és un tema molt recurrent, diem ja hi som, però intentem ràpidament esquivar aquell tema i anar amb altres temes més alegres.
Sí, perquè ens fa por i ens genera dolor pensar en l'absència dels altres.
Aquesta societat que volem que sempre siguem feliços.
Clar, i és el que deies tu, viure en incertesa, que al final és així, perquè no saps què et passarà, pot arribar a generar angoixa, no? I jo crec que justament parlem molt d'això últimament, no?, en els últims anys, de l'angoixa, de la gent jove que viu amb incertesa també sobre què li passarà i que de vegades doncs, opta per camins doncs, violents per ells mateixos, no?, com autolesions. Llavors, hem d'afrontar-ho. Jo crec que viure-ho amb total normalitat, això de l'amor, ens fa més forts. Jo crec que ens fa molt vulnerables que de petits ens vulguin amagar doncs, això que els avis han mort, acomiadar-nos... Tot això crec que no és bo. I durant molts anys, i almenys a mi em va passar la meva infància, els pares ens ho intentaven doncs, no amagar, però no fer-nos-ho passar per això, amb aquest sentiment de que això ens afectaria, que ens generaria seqüeles, i potser és al revés. Potser haver-ho abordat i haver fet el dol com tocava potser ens hauria ajudat en molts casos a no tenir l'amor tan present, no? Imaginar que està sota el llit, que el tens a dins l'armari, perquè tu saps que els nens petits, o no tan petits, la imaginació és desbordant. I de vegades, jo recordo el meu nebot, quan es va morir el meu avi, en aquest cas era el seu besavi, i clar, per ell doncs, era un senyor molt gran, però ell tenia 7-8 anys i me'n recordo que estava amb el tanatori i ell jugava fora. I va haver un moment que li vaig dir, escolta, vols entrar i vols veure, vols acomiadar-te de l'avi? Dic, perquè tinc la sensació que qui sap què et penses que està passant aquí dins, no? Cada la imaginació d'un nen en un edifici que veu que tots els adults entren, que surten plorant, vés a saber què s'estava imaginant que passava allà dins, no? I vaig pensar que trencar aquest tabú podia anar-li bé i li vaig preguntar si volia, evidentment, sempre hi ha d'haver el seu acord. I em va dir que sí. I va entrar i el va veure i es va acomiadar i li va donar gràcies per tot el que havia fet per ell, que sempre, doncs, allò, quan el anava a veure, li donava allò 5 euros, no?, pobret. I, ostres, i va ser molt bonic i no li ha quedat cap mal record, al contrari. Li ha quedat, doncs, això, que li va poder dir adéu i ja està. I és un nen, no?, i al final, després d'allò, ell va seguir amb els seus jocs i amb les seves històries. Vull dir que penso que a vegades els adults volem estalviar patiments als nens i potser el que fem és exacerbar la seva imaginació en mons més complicats potser dels que són en realitat, perquè és que l'amor forma part de la vida i la vida forma part de l'amor, no sé com dir-ho.
Un quart d'hora clavat amb l'Anna Ponsí i en molts i molts de casos, com dèiem, 11, i molts d'ells també, Anna, que s'han fet virals a la xarxa. Un d'aquests casos, el cas de la mare del Josep Lluan, el veí de Barcelona, que va ser, recordi, atropellat en moto per Asier González, d'aquell tràgic incident. Aquest estiu ja en farà 5 anys, ja serà properament el proper 9 d'agost.
Sí, és una història molt dura, sobretot perquè a vegades també és el que dèiem, el dol, si tu el pots... o la teva ràbia la pots confrontar contra algú, no és ni més fàcil ni més difícil. De fet, pot ser molt dolorós quan l'altra part no mostra ni un segon de compassió, no? Que és en aquest cas, aquest Asier, com tu deies.
I a més, sent una persona del gremi, infermer, vull dir.
Clar, és el que t'anava a dir. Infermer de professió que anava amb excés de velocitat. Molts de nosaltres hem accelerat massa l'accelerador, hem premut massa l'accelerador de vegades amb el cotxe i hauríem de ser més conscients que això pot posar en perill d'altres persones, no només a nosaltres mateixos, però de vegades no tenim prou consciència i això és així, jo sóc la primera. Però aquest noi anava amb excés de velocitat per una carretera de Galícia molt estreta, sense vorals, i bé, va haver un moment que va perdre el control del vehicle i es va llançar contra en Josep Boan, que anava en moto amb el seu pare. El pare anava darrere i ell anava davant. Era la primera vegada que ell anava davant. A vegades això també dius, ostres, és el destí. I ells anaven cap a Santiago de Compostela a beneir les seves motos i aquest Asier anava cap a Finisterre amb uns amics. Llavors anava amb excés de velocitat, va perdre el control del cotxe, es va estimbar, diguéssim, va atropellar directament aquest noi, el va llançar, segons explicava el pare, com un míssil i va morir a l'acte allà al costat. I aquest noi, aquest Asier, tot i que, com deies tu, tenia la professió o té la professió d'infermer, en cap moment va mostrar gens de compassió ni es va voler acostar per intentar doncs, ajudar. Més aviat al contrari, el pare va tenir la sensació com si volgués fugir, però fugir no podia perquè el cotxe el tenia destrossat i per tant no podia marxar amb cotxe. I no és tant això, sinó que després la mare, doncs, en aquest intent d'intentar entendre què havia passat, doncs, va començar a buscar les xarxes socials d'aquest Asier i al cap de 15 dies va trobar una fotografia d'ell en el que aixecava el polze i davant d'una truita de patates i en una mena de sopar deia «Cuando la vida te da una segunda oportunidad». Clar, en ell sí que li va donar una segona oportunitat, però és evident que en Josep no, i era un noi de 20 anys amb tota una vida per davant. Llavors això a la mare li va esquinçar encara més el cor de lo que ja el tenia per la mort del seu fill, no? I llavors és una situació molt complicada perquè ells volien estalviar-se un judici, van pensar fins i tot que no el denunciarien, però quan van veure aquesta actitud i aquesta poca compassió i aquest sentiment una mica de prepotència que tenia aquest noi respecte al que havia passat, doncs van decidir anar a judici, però allò també els va fer molt mal. És el que et deia, no? És un dol que s'allarga en el temps, no només perquè has perdut tot el fill, sinó perquè t'has d'enfrontar tot el sistema judicial, les penes que es demanen, saps? I ells ho van viure amb molta duresa. I encara a dia d'avui, la mare té una croada molt gran, de fet publica molt a la xarxa X, i d'alguna manera manté viu en Josep, no?, amb totes les fotografies i vídeos que té de tota la seva vida, i ella té una croada per intentar canviar doncs, algun article del Codi Penal perquè els accidents de trànsit, en aquest cas per excés de velocitat o per imprudències, doncs, siguin més penats, no?, perquè el que diu ella és que l'Asier no ha passat ni un dia entre reixes ni en un calabós de la policia, que tot i que li van treure el carnet, ella sospita que potser encara condueix per aquelles zones de per allà a Galícia, llavors tot això encara fa més mal. És com un dolor afegit. Llavors ella està tot el dia preguntant-se per què ha servit això? No ha servit per res. Però per a què podria servir? Doncs mira, si suposés un canvi en la legislació, per què no? I així està, perquè les famílies queden molt tocades.
Aquests canvis de la legislació sempre els demanem, però no hi ha manera, eh? No hi ha manera. I t'expliques per què no es canvien certes lleis.
Sí, costa molt. També és veritat que no es pot legislar, diuen, a cop de titular, no? Però sí que és veritat que quan algú manté una lluita que, a més, és coherent, que té sentit comú i que potser serviria per generar més consciència, ell el que diu és que, per exemple, s'hauria de pagar com una multa cada dia, una miqueta, alguna cosa que et fes pensar que tu vas estar allà amb aquell imprudència al volant, llavors alguna cosa que com a mínim t'ho recordés, no? Perquè ella té la sensació que aquest noi ja ha passat pàgina d'aquesta història i li van caure 2 anys de presó per homicidi per imprudència, però és el que et deia, no ha entrat a presó ni entrarà i no és un tema de fer un sistema més punitiu. Però sí que almenys les famílies tinguin la sensació que la mort del seu fill per la mala consciència o per un mal comportament d'una altra persona té unes conseqüències perquè això no passi, no? O no continuï passant.
En aquest llibre, Anna, hi ha molta importància de les famílies. No sé com han estat aquestes trobades per tocar temes i tan delicats on la memòria flora de quina manera i en aquella ferida que mai s'acaba de tancar del tot.
Ha sigut bonic, o sigui, el projecte i el trajecte ha sigut bonic perquè trobar-me amb aquestes famílies que s'obrissin el cor doncs ha estat un acte molt generós per part seva. Ens hem anat trobant en diferents punts, sigui a casa seva, a les seves cases, no? Amb la seva intimitat, les seves fotos, els seus records. Ara parlàvem d'en Josep Boan, jo recordo que vaig anar a casa seva, era l'hora de dinar, i jo pensava, si la meva mare sabés que vaig a les cases a l'hora de dinar. Vam anar a buscar unes pizzas al marit, en Xus, i vam estar gravant una estona i després vam menjar i vam seguir parlant, perquè crec que a les famílies parlar dels seus éssers estimats no els fa gens de recança, al contrari. Tenen moltes ganes d'explicar-te coses i sobretot quan ho abordes des del punt de vista de la vida, de com van ser aquestes vides i tenen com ganes de recordar els bons moments i de sentir-los vius encara amb ells. I després hi ha tota la part de la mort i com va ser i com ho van viure aquells dies i això és més dolorós, però també fan aquest exercici tan generós, com et deia, d'expressar-ho i hi ha una part que dir-ho i dir-ho en veu alta ajuda també a fer el dol. Llavors, quan vaig anar a casa d'en Josep, me'n recordo que em va ensenyar la seva habitació, que segueix intacta. És brutal, perquè la mare, fins i tot, quan és hivern li posa el nòrdic, quan és estiu li treu. Ella té la necessitat de fer aquest tipus de coses i em va obrir l'armari, estava superordenat i, clar, és bèstia pensar que un dia aquest noi va anar a fer un viatge amb el seu pare amb tota la il·lusió del món de tornar a explicar, ensenyar fotos, seguir festejant amb la seva xicota i fer la seva vida i ja no va tornar. I aquella habitació, les seves guitarres, doncs ha quedat allà per sempre. I a sobre de l'escriptori hi havia una caixa de marbre i clar, me vaig quedar així mirant-la i em van dir, són les seves cendres, està aquí amb nosaltres i a la seva habitació. I és dur, perquè és com, ostres, amb 20 anys hauria d'estar aquí estirat al llit amb les seves històries i el seu cos són unes cendres a sobre del seu escriptori i no deixa de ser un cop de puny molt bèstia a l'estómac.
Per on comences?
Doncs mira, posant-me en contacte amb ells i preguntant directament, mira, estic fent això, m'agradaria si volguessis participar, si et ve de gust, serà un homenatge doncs, això, a la persona que ja no hi és i és difícil, amb els fills sobretot. O sigui, parlar dels fills morts és molt complicat. Però hi ha aquesta història que et deia de les mares que senten la necessitat de mantenir-los vius i així és, de fet, els han incorporat, els porten a dins una altra vegada i no és fàcil, però al mateix temps sí que tenen ganes d'explicar-ho. Llavors, clar, això es facilita molt. I també és veritat que al final la feina del periodista és des d'una distància. Clar, jo no sóc ni la família, ni no els hi fa com cosa explicar-me algunes intimitats o coses que potser no dirien els seus familiars perquè els farien patir, no? Llavors, una periodista que és com neutral, que l'acaben de conèixer, és relativament més fàcil expressar-se, no? Recordo el cas, per exemple, del segon capítol d'en Dani, de la moto d'en Dani, que és un noi de Salomó de 35 anys, que va morir en una sortida en moto pel seu poble, i vaig parlar amb la mare, em va expressar tot el que sentia, vaig anar a dinar també a casa seva, i vam estar molt bé, i vam estar 3 o 4 hores xerrant sense parar, però el pare mantenia una actitud doncs, més distant i de no voler expressar-se o no obrir-se tant. Això també és veritat que els homes i les dones ho porten diferent. La majoria de protagonistes del llibre són dones, però no és perquè la gestió de les emocions es porta diferent. Llavors jo vaig quedar amb aquest pare al cap d'uns dies en un restaurant i a soles, diguéssim, sense la dona, no? Perquè de vegades si ell estava davant jo crec que ell no s'hagués expressat amb la mateixa llibertat per por de fer-li mal a ella. Llavors ella em va explicar tot el que sentia i, ostres, va ser molt curiós perquè quan va sortir publicat el llibre, la mare em va trucar, la seva dona, i em va donar les gràcies per haver sabut a través del llibre què sentia el seu marit i què és el que no li havia dit fins llavors, com havia estat la nit que en Dani havia mort i que el pare havia passat al costat del seu cos. està bé això, perquè de vegades, tot i que puguis portar 50 anys de casats, la por de fer-li mal a l'altre fa que no li expliquis determinats sentiments i emocions, i en el cas dels homes encara costa més. Però, en canvi, a través d'aquest llibre, tots dos s'han sabut una mica com ho estan passant, què senten i com ho afronten, i potser els ha ajudat.
25 minuts els que passen camí de dos quarts d'una. L'amor que sempre queda d'Anna Ponsí, no sé si parlaríem més de... Ah, tu has escrit amor, però clar, es parla de mort en aquest llibre.
Amor i muerte, vols dir?
Sí, senyor.
Sí. Aquest llibre parla de tot, o sigui, realment parla de la vida, parla de les emocions, parla del dol i parla de la mort com a muerte i sobretot parla de l'amor, de l'estima. De l'amor que sempre queda. De fet, aquest títol me'l va suggerir l'editora, la Glòria Gasch. Exacte. I em va semblar que no podia ser més encertat, perquè si alguna cosa queda de tot això és l'amor. L'amor que sentim per aquestes persones, tant les persones que els han conegut com els que ara els coneguin a través del llibre. Perquè moltes persones que no coneixen a ningú d'aquest llibre m'han escrit i m'han dit que o s'han sentit més acompanyades perquè elles també han tingut dols complicats, o bé... simplement s'han emocionat en conèixer aquestes històries i en perquè la gent és empàtica i és compassiva i és capaç de posar-se en el lloc de l'altre i pensar també què sentiries. I m'ha agradat molt un missatge que em va enviar l'altre dia una noia, la Georgina Garriga, que ara viu a Alemanya, a Frankfurt. Em va dir que havia vingut per Nadal, que l'havia comprat, i em deia: he rigut, he plorat, m'he emocionat, i ostres, doncs què més volem, no?, d'un llibre. O sigui, realment, jo reconec que hi ha gent que em diu: me l'he de llegir a poc a poc. Perquè, clar, són uns històries en
què... Sí, sí, és que necessites... D'acord, necessito uns dies per saber, per assumir, no?, tot, però què dius, no?, empatitzar amb aquesta família i, bueno...
Sí, a poc anar-ho copsant i anar veient la història, com va anar, i jo crec que sí que és un llibre de llarg recorregut. És veritat que les publicacions avui en dia passen molt de pressa, tu ho saps també aquí a la ràdio,
sí,
no?,
sí,
que entrevistes a molta gent. La sensació és com que ja passen a la història al cap d'un mes, no? I ja els veus com a les llibreries, ho veus ja que els col·loquen a sota i llavors surten noves novetats. I em sembla superbé, la dinàmica que puguin portar les editorials, però hi ha llibres, i crec que aquest és un, que són de llarg recorregut. O sigui, te'l pots llegir d'aquí 3 anys i pot seguir semblant interessant, perquè són històries que malauradament no s'acabaran mai, no? Perquè aquestes persones, doncs, seran eternes en aquest sentit, en aquest llibre.
Vaig acabant. Anem a la portada del llibre, Anna, amb aquesta flor en primer terme en blanc i negre. Tu diràs.
Ui, va costar una mica la portada, perquè com que la temàtica és complicada, costava una mica copsar la dimensió de tot plegat. Llavors vam tenir una mica d'això, de discussions professionals amb l'editorial sobre com havia de ser aquesta portada. Al principi era com una fulla d'olivera que semblava més aviat una esquela. Clar, tampoc jo no volia que semblés una esquela al llibre, no? Per això, perquè es parlava de molta vida. I finalment van decidir fer aquesta edició, que és molt maca, que és com de cartró, que és com marró, i després té aquesta flor, com tu deies, que és d'un autor alemany del segle XIX, que feia fotografies molt, molt boniques de les flors, de les plantes, i al final és aquesta connexió que tots tenim amb la natura, no? Allò que diuen, no? Polvo eres, polvo seràs, o no sé com ho deien a la missa, no? Però és veritat, acabarem formant part de la natura i venim de la natura, no? Llavors, a mi em sembla que és una foto molt encertada en aquest sentit, i tinc una amiga que va anar al Japó aquest estiu i em va explicar que les làpides al Japó, i de fet em va enviar unes fotografies, tenen com una flor molt semblant a aquesta, no em facis dir l'espècie, però... I vaig pensar, ostres, és com tancar el cercle, realment. I les flors sempre acompanyen, no?, tant en els naixements com en els casaments, com a la mort. Per tant, en les grans celebracions també sempre hi ha flor. La flor que també neix i s'acaba pensint, no? Vull dir que tot té una mica de relació.
Acabo, mitja hora clavada. Amb la dedicatòria que trobarem d'aquest llibre a l'Anna, als seus pares, on hi llegirem: gràcies per donar-me la vida, entre la vida i l'amor queda l'amor. No sé si ets com un servidor que, bueno, avui estem parlant de l'amor, però és un tema molt recurrent en el pensament del meu dia a dia. A tu també et passa això de que cada dia hi ha un moment que passa pel cap?
Tu penses en la mort cada dia?
Sí, i tant.
En la mort, amb RT, eh?
Sí, 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 sí. I una, i dues, tres, i els que facin falta.
Però relacionada amb tu o amb els altres?
Amb tot.
Sí, doncs mira, ja som dos. Jo penso que ens passa una mica a tots, sigui per A o per B. El que passa és que l'hem de situar on toca. Ja arribarà quan hagi d'arribar, ja l'afrontarem. Tothom, pel que veiem també en aquest llibre, ho acaba afrontant d'una manera o d'una altra, I per tant, crec que, mira, jo el que sí que vaig descobrir, per exemple, amb els meus avis és que hi pensava molt i sempre que els anava a veure pensava, ostres, potser avui és l'última vegada, potser avui és l'última vegada, com si això em preparés per alguna cosa. Però no em va servir de res, perquè després quan va passar vaig sentir exactament el mateix, no? Vull dir que potser no cal, no?, pensar-hi tant i potser és millor pensar-hi des de la vida de, va, tu, aprofitem que això, vés a saber. És complicat.
Anna, potser alguna cosa més a afegir d'aquesta mitja hora clavada?
Doncs que moltes gràcies per l'acollida un cop més i molta salut i, escolta, enhorabona per als programes que fas i per mantenir aquesta ràdio tan viva en català.
Fem alguna cosa més o ja està?
Ja ho tenim, no?
No, vull dir, no sé si estàs escrivint més coses, perquè tu vas amunt i avall, ara acabaràs això i ja directament a sí. Fer cosetes.
Sí, ara me'n vaig a Barcelona, que tenim reunions del programa Crims, també estem fent coses de Movistar Plus, amb un projecte que es diu Luz de l'Oscuridad, o True Crime de Carles Porta, i anem fent, si no parem, estem entretinguts i molt contents també per la rebuda i perquè crec que hi posem moltes hores i moltes ganes i segurament això es deu notar.
Anna Ponsi, gràcies i que acabés de passar un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.